Fórmula Estel, la fórmula musical.
Són les 5, la unitat de delinqüència econòmica i financera i la de delinqüència especialitzada i violenta de la policia espanyola està duent a terme una macrooperació contra l'organització criminal internacional més gran dedicada al frau fiscal, integrada per ciutadans indis i instal·lada arreu de l'estat espanyol. De moment s'han detingut mig centenar de persones, però s'esperen més arrestos. De fet, la Fiscalia Anticorrupció ha ordenat detenir 78 persones en total. La policia està fent 150 registres a Catalunya, Madrid, Extremadura, la Comunitat Valenciana, Andalusia i les Illes Canàries, segons fonts policials. Un dels llocs on s'han fet més decomisos és el polígon industrial de Cobo Calleja, a la localitat madrilenya de Fuenlabrada. D'altra banda, el portaveu del govern català, Francesc Homs, ha denunciat aquest migdia que hi ha pressions polítiques del govern espanyol constatables i inacceptables envers la Fiscalia, que, segons ha dit, devalua l'estat de dret. Ha lamentat el portaveu del govern català que això diu molt poc de l'executiu de Mariano Rajoy, alhora que ha instat el president del govern espanyol a reunir-se els propers dies amb Artur Mas al Palau de la Generalitat. D'altra banda, almenys 6 persones, entre elles 2 presumptes atacants, han mort en un tiroteig en una sinagoga de Jerusalem. Fonts sanitàries han confirmat que 5 persones més han quedat ferides molt greus en aquest atac reivindicat per l'alliberament de Palestina i perpetrat per 2 homes palestins armats amb pistoles i armes blanques en una sinagoga del barri de Har Nof, a Jerusalem Oest. La policia ha batut els 2 assaltants que haurien atacat la gent que resava al temple com a revenja per la mort d'un conductor d'autobús palestí. I Doha, a Qatar, serà la seu del Mundial d'Atletisme de l'any 2019. Per tant, Barcelona s'ha quedat sense organitzar aquest esdeveniment esportiu. La capital qatariana ha guanyat la votació davant també de la ciutat nord-americana d'Eugen, la seu de Nike, a més de Barcelona, que apostava fort per organitzar aquest esdeveniment. I fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu i amb el Toni Guerrero i el seu equip.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Quin és el teu somni? Et veus capaç d'avançar per materialitzar-lo? Què et falta? Les claus per viure descobrint els nostres potencials com a persones a l'Art de la Reflexió, amb Emili Tena, cada dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Cada dia de dilluns a divendres a 8:45 del matí, dins de la Fórmula Estel, totes les ofertes, tots els descomptes, els preus especials i les sorpreses de l'aniversari Hipercor. Un aniversari ple de bones notícies. Recorda-ho, de dilluns a divendres a 8:45 del matí, l'aniversari Hipercor a la Fórmula Estel.
El lado bueno de la vida.
Nois de 12 i 14 anys en el pou de la marihuana i l'alcohol. Noies de la mateixa edat embarassades, sense planificació familiar i alt risc de mortalitat. VIH sense control i atenció adequada, drogodependents sense centre, persones sense recursos que no tenen mitjans per pagar medicació i atenció sanitària que no seran atesos. Ajuda'ns amb la teva donació per millorar les coses a Bolívia. Sagrado Corazón de Jesús, 602 02 11 87. 602 02 11 87.
Jo vull construir la societat del benestar.
Jo vull una nova economia, una economia del bé comú.
Nosaltres volem trencar amb el desencís.
Volem apostar i construir esperança.
Si tu també vols construir una nova manera de fer política i apostes per una societat des dels valors, participa a la segona edició de les jornades Valors i Política que el pròxim 22 i 23 de novembre organitza l'Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i a l'Entorn. Perquè la teva opinió construeix. Més informació a ineca.cat. Ho diu el Pacte per la Infància a Catalunya.
L'atenció a la infància. Salut.
Garantir
un tractament adequat i un seguiment intensiu dels infants amb discapacitats perquè assoleixin un millor desenvolupament, especialment en aquells casos que esdevinguin una prematuritat extrema.
El Pacte per a la Infància de Catalunya, que compta amb un ampli suport de la societat civil catalana, ha estat promogut pel Govern de la Generalitat com a compromís i acció envers la infància a Catalunya.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra. Avui és dimarts, dia 18 de novembre de l'any 2014. I, naturalment, estem aquí, a Ràdio Estel. I, naturalment, estem amb tu. I, naturalment, comencem. Estimada Natàlia, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Toni.
Ecodutxa patrocina Catalunya al dia.
La Fiscalia es querella contra Mas sense l'aval de la Junta Catalana. OMS convida Rajoy a reunir-se amb Mas al Palau de la Generalitat. Barcelona no organitzarà el Mundial del 2019. Detinguda una dona per la mort de la seva exparella a Santa Coloma de Gramenet. Detingut a França el jove sospitós d'haver matat a la seva núvia a un hotel de Barcelona. Barcelona demana a la DGT revisar que el carnet B de cotxe serveixi per conduir motos. Mor atropellat un home que creuava l'autopista a peu a Vilafranca del Penedès. Crida urgent per trobar famílies d'acollida temporal per als cadells de Seròs. El centre comercial de Metro Sabassessa a Reus obrirà el novembre del 2015.
Bueno, això és tot, però ens falta o manca en aquests moments si és que tenim alguna notícia alegre del dia.
Sí, Toni, tenim una bona notícia del dia i és que Barcelona destina més de 8 milions d'euros a beques menjador. Prop de 2.500 alumnes més que el curs anterior.
Ecodutxa ha patrocinat Catalunya al dia. Ecodutxa, 93 18 82 400. www.ecodutxa.cat.
Si busques jerseis, trobaràs León Punt, marca de jerseis d'home d'alta qualitat amb 34 anys d'història. Amb disseny actual, adaptant els seus models a tot tipus de públic i actualitzant a cada campanya tots els seus dissenys. León Punt, qualitat i disseny per sobre de tot. www.leonpunt.com www.leonpunt.com.
I estimades amigues i amics, avui és dimarts i per tant és el dia d'en Pere Espinosa. Pere, benvingut, bona tarda.
Hola, Toni, moltes gràcies. Què tal, audiència? Com esteu? Va, que avui us vull explicar moltes coses. Bueno, més que moltes coses, una cosa, però interessant. Ens anem cap al segle 16-17. I pensareu, home, 16-17 són 100 anys. Bueno, per allà estem. Va, que us explico la història. Crec que les sabates de taló alt han estat sempre molt orgulloses de portar i molt a la moda. Normalment pensaríem que sempre les porten les senyoretes i les senyores. És veritat. Però us haig de dir una cosa. En el segle XVI i en el segle XVII, els homes portaven sabates de taló. I direu, home, Pere, què m'estàs dient? Sí, portàvem, els homes portàvem sabatetes de taló i d'agulla, com aquell que diu alt, eh? Per ser més extrems, va, ens anem, estilitzant la figura. Confirmaríem la dita que per estar guapa s'ha de patir. I en aquest cas els homes també patien perquè volien ser guapos. Bé, algunes excepcions. Les sabates de taló altes solen portar les dones, com dèiem. Però ens anem cap al segle XVI. Dels primers que hem de conèixer que utilitzaven les sabates de taló van ser els arquers que anaven a cavall... perses, atenció, arquers perses que anaven a cavall. El calçat amb taló els permetia ancorar l'arc i els permetia, doncs, a l'estrep dels seus cavalls i d'aquesta manera centrar-se a disparar amb els seus braços recorbant les dues mans. Per tant, al portar el taló, ells podien agafa l'arc a sobre del cavall i tenim millor posició. A partir d'aquí entra com una moda que comença a passar per als arquers perses fins a arribar a Europa. Llavors què passa? A l'imperi otomà comença a conquistar Europa, es comença a extendre, i no només s'extén, sinó que, a més, què els hi passa? Doncs que van agafant aquesta dinàmica de la conversació. Es tornen diplomàtics, van a les diferents corts, i els europeus diuen, home, aquests tios, com és que van amb aquests talonets? I com que és una cosa de poder, amic Toni, doncs què passa? Es va posant de moda, es va posant de moda, es va posant de moda. Això parlem pràcticament de 100 anys. Els homes diuen, bueno, si aquests tios ho porten, nosaltres també ho portarem. És una cosa pràcticament del poder, és una cosa de reis, és una cosa d'emperadors, és una cosa del populatxo. Fins i tot el poble veuen els seus hereus, els seus jefes, els seus mestres, i diuen, home, si els porten, nosaltres també el portarem. Fins on arriba la moda? La moda s'extén fins al regnat de Lluís XIV, el rei sol, a França, abans que, lògicament, acabés com va acabar, que tots sabem com va acabar, amb la guillotina, coll avall i demanant l'hora. Per favor, quina hora és? I sobretot demanant-li a la seva companya, que també la van guillotinar, diu, perdona, tens hora? Diu, no te la puc donar ara, en aquest moment no puc, però crec que va passar el temps. Però, bueno, és una anècdota. Més que res per el tema de la guillotina, perdoneu. M'ha agafat un atac de riure. Total, la moda arriba fins a Lluís XIV, a la França abans de la Revolució. En aquell moment, els homes porten sabates de taló i els porten de color vermell. Estem parlant de sabates que tenien un taló de 10 centímetres. Poca broma. Ara, quan veiem talons, són de 15 i diem, per favor, com pot anar aquesta noia amb aquest taló i no caure? O no trencar-se el genoll o el turmell? Doncs recordem que en aquella època els homes portaven talons de 15 i 10 centímetres. I la sabata havia de ser vermella, perquè això volia dir com estar dintre de la moda, i no només de la moda, també del grup selecte francès. Tot això, de cop i volta, amb la guillotina, quan el Lluís li demana a la seva senyora l'hora i li diu, no te la puc donar, que m'han tret el coll, en aquell moment tot passa desapercebut, la moda de la sabata deixa els homes, i a partir d'aquí, doncs, els homes comencen a calçar amb el que aniríem ara, bambetes, sabatetes i tots ben arreglats. Però que sapigueu que la sabata de taló no només la va portar la senyoreta en el seu moment, sinó que els homes també esterilitzava i eren tots guapíssims. Això m'han explicat. Bueno, teniu hora? Va, fins la setmana que ve.
Si busques jerseis, trobaràs León Punt, marca de jerseis d'home d'alta qualitat amb 34 anys d'història. Amb disseny actual, adaptant els seus models a tot tipus de públic i actualitzant a cada campanya tots els seus dissenys. León Punt, qualitat i disseny per sobre de tot. www.leonpunt.com www.leonpunt.com
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha. Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
A Bellvís, Senior Residències. Residència i centre de dia per a gent gran. Un equip amb més de 50 professionals. Metge, infermers, psicòleg, fisioterapeuta, el millor servei i el millor preu. 1.593 euros IVA inclòs. Truca'ns al 973 56 51 87. 973 56 51 87. O entra a la nostra web senior.cat. O vine a veure'ns a la residència Senior de Bellvís. Et sentiràs com a casa.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Encara no coneixes el lloc més emblemàtic de Lleida per les teves celebracions familiars? Casaments, comunions, aniversaris, batejos... El Palau de Congressos de Lleida, la Llotja, resultaran úniques i especials, en un entorn elegant i sofisticat i amb un servei de gastronomia excel·lent que s'adapta a les teves necessitats. Confia'ns l'èxit de les teves celebracions. Truca'ns al telèfon 973 22 11 55 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com. Estem amb tu.
Les 5 de la tarda i 15 minuts. Estem amb tu, Ràdio Estel. Estimades amigues i amics, ara fa unes 48 hores aproximadament han ingressat a la presó el senyor Josep Lluís Núñez i el seu fill. Naturalment, suposo que molts de vostès van tractar el senyor Núñez com president i molts de vostès també com persona, no? Realment, es podrien dir moltes coses, es podrien explicar coses, es podrien, tots plegats o tots plegats, podríem recordar, crec, que coses molt positives, però la vida a vegades és així d'ingrata. I en aquests moments, doncs, poder, alguns que en aquell moment estaven sempre a l'entorn i molt a prop del senyor Núñez, poder, alguns, i jo vull pensar que ojalà siguessin pocs, doncs això ho han oblidat. I ara ho dic d'aquesta manera perquè el món és així, no? Potser més d'un s'han alegrat d'aquest fet. En aquesta vida hi ha una frase que tots coneixem, que és: el que estigui lliure de pecat, que tiri o que llenci la primera pedra. Jo crec que amb això vostès m'han entès perfectament. I per això el programa d'avui el vull dedicar, per lo puntual que és la informació, la notícia, el que s'ha escrit, el que s'ha dit, el que s'ha escoltat, especialment a través dels mitjans de comunicació, i convidat amb un home que també estic convençut del que dic ara, va donar la seva vida pel Barça. Clar, vostès diran, els hi presentaré de seguida perquè vostès el coneixen, no? I per què aquest titular que va donar la seva vida pel Barça? Pues, per posar un exemple, quan ell tenia 30 anys, ja va començar unes grans responsabilitats al costat del senyor Núñez. I poder és un dels que més coneix el senyor Núñez. I el nostre convidat d'avui és l'Anton Parera. Anton, benvingut i bona tarda.
Bona tarda.
Aquest editorial que he fet, ja has vist que no el tenen ja escrit, però clar, han compartit moltes hores junts, i vaig tindre el plaer d'estar a l'entorn vostre, al costat vostre, i clar, naturalment, aquells anys per mi també seran inolvidables. Hi ha una pregunta obligada ara per començar aquesta entrevista. Has parlat amb el senyor Núñez els darrers dies, les darreres hores?
Sí, home, aviam, el president i jo, i sobretot la seva família i la meva família, estem molt units, vull dir, tant el president com la seva esposa són padrins del meu fill petit, bueno, petit que ja té 32 anys, però són els seus padrins de naixement. Jo tinc una relació entranyable, i per mi el president Núñez i la senyora Navarro, la senyora Maria Lluïsa, són... És que no sé com pot dir-te, no són els meus pares, no són els meus pares, però moltes vegades m'he sentit molt a prop d'ells i m'he sentit molt com si jo formés part, i ells m'han fet sentir com si nosaltres, no jo, com si la Montse, la meva dona, els meus fills i jo, siguéssim una mica més de la seva família. Per tant, és clar que he parlat molt aquests dies amb ells, perquè són dies difícils i la gent ha d'estar amb els seus amics en els dies difícils. En els dies fàcils és molt fàcil estar al costat de la gent. S'ha d'estar en els moments difícils, i en aquests moments la família ho està passant malament, i jo, i la meva família també ho estem passant malament. I, per tant, una forma és poder estar al costat seu. Vaig parlar amb el president Núñez divendres passat, l'últim dia que vaig parlar amb ell, i, naturalment, amb la seva esposa cada dia. Primer que vull dir-te, perquè hi ha hagut algunes confusions sobre aquest tema del president, i és que a mi m'agradaria separar el que és el senyor José Luis Núñez, president de Futbol Club Barcelona, de lo que és el senyor Núñez, president del grup constructor Núñez de Navarro. Són dues coses diferents. Perquè aquests dies, com tu dius molt bé, hi ha gent que té factures pendents que vol cobrar, i hi ha gent que té molta rancúnia acumulada, i hi ha gent que té mala fe i que vol mascar el Barça amb el senyor Núñez, amb les seves empreses, etcètera, etcètera. És a dir, aquest tema del senyor Josep Lluís Núñez és un tema d'empreses Núñez de Navarro. Però, dit això, vull dir-te que el Tribunal Suprem va dictaminar que el senyor Núñez, que les empreses de Núñez de Navarro van tenir 200, no sé si són 47 o 200 i escaig, d'inspeccions fiscals en 10 anys. El mateix Tribunal Suprem, amb el seu escrit de conclusions, reconeix que això és un acoso y derribo en les empreses de Núñez i Navarro. El mateix Tribunal Suprem decideix que les empreses de Núñez i Navarro no han de pagar cap multa perquè les actes d'Hisenda estaven perfectament pagades i perfectament recorregudes. El grup d'empreses de Núñez i Navarro va recórrer totes les actes i va guanyar tots els recursos de les actes. Vol dir que la sentència final del Tribunal Suprem conclueix que la comptabilitat de tot el grup d'empreses de Núñez i Navarro era impecable, que després del 200 i escaig de comprovacions fiscals va ser impecable i que, per tant, no corresponia imposar cap multa econòmica amb l'empresa, ni en aquest cas amb els seus administradors, el senyor Núñez i el seu fill, el senyor Josep Lluís Núñez Navarro. Vull dir això perquè és sorprenent que en un moment determinat en què es parla d'evasió d'impostos, etc, el tribunal hagi decidit que el grup d'empreses Núñez Navarro no ha de pagar ni un euro de multa per declaracions fiscals no fetes. El tribunal creu que, com que des de Catalunya s'ha dit que el fet de que el senyor Núñez suposadament vengués sota preu o un preu amb descompte amb dos inspectors i cent dels seus pisos o un preu que en aquell moment que ells creien no era de mercat, això volia dir una tentativa de coetxo, cosa que és incongruent perquè si hagués hagut la tentativa de coetxo s'hagués fet el coetxo. Però bueno, això jo no hi vull entrar perquè el Tribunal Suprem ja ha dictaminat i no hi ha recurs i per tant moure aquest tema no. Però val la pena recordar que no hi ha hagut ni un euro de penalització per impostos no pagats. Que el que s'ha sancionat és teòricament un intent de posar-se d'acord amb uns inspectors de gent per no pagar impostos quan aquests impostos s'han pagat. És clar que un pot entendre, jo ara m'ho miro des de fora, que quan es fan 247 inspeccions de gent, algun dia es diu, escolti, digui'm què volen i no m'atabalim més, deixi'm tranquil. Perquè això són quasi 20 inspeccions anuals, eh? 20 inspeccions anuals i més d'una al dia, eh? Va haver-hi un moment que Núñez de Navarro tenia posat un despatx i una secretària només als serveis dels inspectors i gent. Escolti, no em demanin res més, demanin la secretària aquesta, tots els papers se'ls demanin amb ella. Però, bueno, això ja està fet i està passat, està juzgat. Jo crec que molta gent creu que el president Núñez se l'ha utilitzat precisament perquè es diu president Núñez, no perquè es diu José Luis Núñez i Navarro, sinó perquè es diu president Núñez, i que aquí s'ha pogut fer una mica un escarni com s'ha pogut fer en el seu moment amb la Lola Flores o com s'ha pogut fer en el seu moment amb moltíssima gent. És, crec jo, totalment absurd, perquè, a més, aquest judici va durar 11 anys d'investigació. O sigui, això va començar fa 20 anys, eh? Va 20 anys. I es va juzgar fa 3. Vol dir que hi ha hagut 17 anys de diligències, de preguntes, de jutges, d'imputacions, de calvari, d'anar al juzgat, d'anar al juzgat, d'anar al juzgat, d'anar al juzgat, un dia darrere l'altre. No? T'ho dic perquè ahir vaig dir, no, és que els senyors que tenen diners són capaços de dilatar amb el temps la decisió. Mentida, s'ha dilatat només 3 anys perquè hi ha els recursos que ha fet. Però el judici va durar 17 anys. Bueno, jo crec que és un tema que malauradament ha acabat com ha acabat i que hem de recordar i hem de saber que el president Núñez, doncs, com a president Núñez, que és el que estem parlant avui, va ser el gran president de Fuegocosa. Jo firmo una per una totes les paraules que va escriure ahir el Mundo Deportivo amb la seva editorial. Totes i una, vull dir. I hi ha un abans i un després del president Núñez en el futbol Barcelona.
Aquest és el motiu, un abans i un després, que també tenim aquí a Ràdio Estel i estem amb tot. Després de tot el que he escoltat, i també els nostres oients, estimat Anton, et vull fer aquesta pregunta. El senyor Núñez, com tots, m'incloeixo jo, va tindre enemics i tenim enemics.
És que l'únic que no té enemics, estimat Antoni, és aquell que no fa res.
D'acord. Per tant, et faig aquesta pregunta. Pel motiu que el senyor Josep Lluís Núñez, president del Futbol Club Barcelona, expresident, durant tot el seu mandat no es va voler o no va voler pactar amb ningú el tema polític, és a dir, més fàcil, que el Barça no es convertís, diguéssim, en el que és avui en dia, per posar un exemple?
Aviam, no desvetllarem cap notícia, potser segurament per la gent que ens escolta que això va sí, però per nosaltres que som grans potser ja no. És públic i notori que el president Pujol, en moment dotat del seu mandat, del seu llarg mandat de més de 23 anys, va decidir que Catalunya tenia que tenir tot el poder concentrat en la seva persona. I ho va fer-ho, vol dir, va canviar presidents d'institucions, va canviar això que se'n diu la societat civil, aquella societat, aquella altra societat, aquella empresa, amb l'única que no va poder va ser amb el Fuego Barcelona. I allà a les eleccions de l'any 1978, les primeres eleccions democràtiques del Fuego Barcelona, amb les que el president Núñez va guanyar les eleccions, dels 5 candidats que hi havia, ell en va presentar 2. Convergència va presentar 2 candidats. Pel que sigui, per les circumstàncies que siguin, finalment el president Núñez va guanyar les eleccions i a partir d'aquest moment l'acusem a l'acoso i derribo, no sé com es diu en català, l'encarnissament del primer de Convergència Democràtica de Catalunya, no del partit, però sí dels mandos de Convergència Democràtica de Catalunya i sobretot del president Pujol, van ser molt, 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 molt fortes, cosa que en aquests moments quasi ningú pot imaginar. Vol dir, el president Núñez, cada vegada que hi havia unes eleccions, el Sixte Cambra, que va ser candidat a la presidència de Fuegocosa, va ser un candidat fabricat, segurament el Sixte li sabrà greu, però vull dir, empespitxat, conduït, moldejat des de la Generalitat de Catalunya. I així mateix han passat amb altres i altres i altres coses. Vol dir, pensa que l'encarnissament va ser fins al punt de, per exemple, que quan vam comprar els terrenys de Sant Joan d'Espí, que estaven qualificats com a zona industrial i que, per tant, es podien requalificar com a supermercat, etc., com a àrea de grans superfícies, se'ns va prohibir. Vol dir, l'encarnissament va ser total. I el president Núñez li va dir una vegada al president Pujol, escolta, jo no et dic res, no depèn de la Generalitat, i mentre jo sigui president del Fuego Barcelona, el Fuego Barcelona no serà polític. Vol dir, però en canvi, fins a quina idea, ve Amnistia Internacional, doncs clar, estem parlant de coses que segurament la gent que avui ens escolta és que diu, de què parlen Amnistia Internacional? En els anys 80, Amnistia Internacional, en aquest país que acabem de sortir de la dictadura, era molt important, i ens demana fer un consell al Camp del Barça. El president Pujol, el president Núñez diu, truca a la Generalitat, i pregunta-li, en el requeriment hi havia el Raúl Renser, si això li va bé a la Generalitat o no. Si li va bé, endavant. Si no li va bé, no. Naturalment, el president Pujol es va posar al telèfon personalment i va dir, escolta, jo estic agraït a Missa Internacional, perquè va ser la que em va apujar quan estava a la presó de Saragossa, etcètera, etcètera, etcètera. I el Barça va fer el concert. Vol dir, nosaltres, amb la presidència del president Núñez, es va fer tot el que es va tenir que fer per catalanitzar. Jo un dia li vaig dir al president Pujol, escolta, a l'estadi recordo que està rotulat en castellà. Els carnets que porten els socis a la butxaca estan en castellà. Els abonaments que porten els socis a la butxaca estan en castellà. I em va dir, home, és clar, que el senyor Montal no tenia diners per canviar tota la nomenclatura. Doncs d'això ens queixem, d'això plora la criatura. Primer hem de fer empreses grans i després hem de fer el país. I el president Núñez va fer-ho. Va canviar-ho tot. El Barça va canviar com una mitja. I ningú pot acusar en el mandat del president Núñez de que el club no hagués mantingut la seva catalanitat. Això és totalment fals.
Dos quarts de sis de la tarda, Ràdio Estel, estem amb tu, el nostre convidat d'avui, el senyor Anton Parera, que vostès el coneixen, suposo, sobradament. Bé, si volen vostès participar i volen recordar els anys de president del senyor Núñez o els fets que s'estan visquent aquests dies i volen donar la seva opinió, avui tenim dues línies obertes. El 93-409-2771 i el 93-409-2772. Repeteixo. 93-409-2771 i 93-409-2772. M'agradaria conèixer i escoltar l'opinió de tots vostès.
Estem amb tu.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor. Arriben les dates nadalenques i encara no saps què comprar al teu fill? A Models Fair tenim una amplíssima selecció de maquetes ferroviàries. I tenim de tot. Trens, ponts, catenàries... A què estàs esperant? Truca'ns ara mateix al 663-72-69-10. 663-72-69-10. O visita'ns a www.modelsfair.cat.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró du soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, torrons Vicenç. Els torrons més familiars et desitgen bones festes.
Encara no coneixes el lloc més emblemàtic de Lleida per les teves celebracions familiars? Casaments, comunions, aniversaris, batejos... El Palau de Congressos de Lleida, la Llotja, resultaran úniques i especials, en un entorn elegant i sofisticat i amb un servei de gastronomia excel·lent que s'adapta a les teves necessitats. Confia'ns l'èxit de les teves celebracions. Truca'ns al telèfon 973 22 11 55 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Bé, recordin els telèfons 93-409-2771 o 93-409-2772 si volen participar i volen donar la seva opinió sobre el cas Núñez. I també, naturalment, si volen vostès dir alguna cosa, que recordi que seran moltes, i suposo que quasi totes positives, de la presidència del senyor Núñez al Futbol Club Barcelona. Bé, van haver-hi unes eleccions i es van guanyar, no?
Sí, van haver-hi unes eleccions, es van guanyar i aleshores vam tenir que començar el que és la reconstrucció del club. Vol dir, en aquell moment, el Futbol Club Barcelona tenia uns actius de 600, crec recordar, un milió de pessetes, 600, un milió de pessetes, imagina't. Ara parlem de 600 milions d'euros, que són dos zeros i mig més. 600, un milió de pessetes, i tenia una deute de 606. Vol dir, tot el seu actiu estava totalment pignorat i estava en deute. I estava en fallida tècnica, no? Va ser el president el que va fer la idea de dir, escolta, fem un avançament d'un any dels abonaments i fem un retorn cada 20, un 25% cada any durant 4 anys. D'aquesta forma, el Barça es pot recaudar uns diners molt importants i ens estalviem els interessos perquè el soci, doncs això, li anava a costa del soci. Però és clar, et vull recordar que l'ampliació de l'estadi es va fer sense cap cost pel futbol de Barcelona. Vull dir, jo que estic totalment d'acord amb el que està intentant fer Sant Bartomeu, de fer un gran estadi, etc. L'únic que li dic sempre que em va també, li dic, escolta, això s'ha de fer sense que el club, no el soci, el club tingui cap risc. En aquell moment l'ampliació es va fer 100% zero pel futbol de Barcelona. Una mica el negoci que ha fet el senyor Florentino Pérez, no? Jo faig un negoci i si em va malament l'estat me'l paga, doncs una mica el mateix. I vam fer un acord en aquell moment amb el Banco... No me'n recordo ni quin banc era ara. I el banc s'oblia totes les pèrdues de l'operació. Si es feien pèrdues... Bueno, no n'hi van haver-hi, el banc obrir tota l'ampliació, però el Barça, si hagués sigut un fracàs l'ampliació, el Barça encara... tindria allà unes localitats que no serien del Barça, que serien del Banc, de Banc Occidental, sí, la Banc Occidental, i estarien. Es van complir totes, però el Barça va guanyar molts diners en aquella operació, i va fer un salt molt qualitatiu, perquè vam passar 30.000 socis nous, tots asseient, vam sentar tot l'estadi, amb el qual ens vam estalviar. Vam ser el primer estadi que no va tenir problemes de seguretat mai amb la UEFA ni amb el Consejo Superior de Deportes, i vam donar un salt qualitatiu molt important. Ara dius, bueno, segurament alguns joves... Sí, però el futbol, els títols no eren... No, però és que hi havia tres temes molt importants.
Per exemple?
Per exemple, hi havia una cosa que segurament la gent que ens escolta no sap a què em refereixo, una cosa que es deia el derecho de retención. Vol dir, quan un jugador perteneixia a un club, no se'n podia anar mai d'aquell club mentre hi posessin el sou i la fitxa al nivell del cost de la vida. Vol dir que si tu volies fitxar el Quini, per molt que el Quini volgués venir, ell no se'n podia anar d'allà. I quan acabava el contacte estava retingut de per vida. Això, a l'hora de negociar, és molt difícil. Era molt difícil. La llei Bosman va treure aquesta llei i va fer que això s'eliminés. Després hi havia el problema dels estrangers. Tu no podies tenir estrangers, només en podies tenir dos. No set, o vuit, o nou. Dos. Tu només podies jugar amb la cantera si tenies. I era molt difícil fitxar jugadors de la cantera, perquè també podies fitxar jugadors estrangers, perquè estava prohibit que els jugadors que no siguessin espanyols poguessin jugar a les canteres. Vol dir, era un tema molt complicat. I malgrat això, el president Núñez i el seu equip directiu, perquè això que va fer el Barça... ho va dirigir el president Núñez, però sense l'equip directiu que tenia no hagués pogut fer, va crear la Masia. Que vull dir, val la pena reconèixer-ho, perquè la Masia i l'estil de joc, el president Núñez va decidir molt aviat que, malgrat que els entrenadors del primer equip deien que ells volien controlar tot el futbol, el president Núñez va decidir que el futbol del primer equip era una cosa i que el futbol base era una altra. I que aquí no s'hi posava ningú. I que el Barça jugava un estil de joc que era el del Barça i que aquells jugadors algun dia arribarien. I, bueno, i van arribar. El que passa és que, per desgràcia del president Núñez, van arribar quan ell ja no hi era. No. Ni quan no hi era el senyor Gaspar, van arribar quan hi havia el senyor Laporta. Però, per sort, pel futbol com persona, aquells jugadors, aquells Messis, aquells Sergis, aquells Xavis, aquells Iniestes, aquells jugadors, aquell Víctor Valdés, etcètera, aquell Pujol, etcètera, aquells jugadors van arribar i estaven a la cantera del futbol com persona fent una base. Vol dir que la cantera del futbol com persona, que és fruit de moltíssima gent, des del Jaume Oliver, i primer, bàsicament, de l'Oriol Tor, però també del Jaume Oliver, que la gent se n'ha oblidat, i el Jaume Oliver estava allà, i pels directius que van treballar, el Jaume Amat, el Pere García de Vila, el Josep Mussons i tal, i bàsicament del president Núñez, perquè anàvem invertint amb diners, amb la Masia, perquè els jugadors... Quan vam arribar, el president Núñez, els jugadors vivien en pisos. Un aquí i l'altre allà, rellogats a casa de gent que cobrava...
El carrer de Diputació.
Sí, però no, hi ha molts puestos més, sí. I va ser president, escolta, aquí la gent ha de venir aquí. I la Masia, el model de primer estudi, després primer persona, després estudi, després futbol, perquè aquest era el de primer persona s'hem de formar, després hem de formar professionals que es guanyin la vida després del futbol, i després, si poden arribar a ser futbolistes. Futbolistes va permetre que molts jugadors decidissin venir aquí i no altres clubs. Per exemple, li van dir a la penya, que me'n vaig trobar encara abans d'ahir, encara ens vam fer una gran abraçada, perquè hi ha jove que venia i clar, això, els seus pares t'encarregaven la responsabilitat de crear una persona pel dia de demà.
Es va construir també el ministeri.
Bueno, sí, es va fer... Per mi el més important va ser l'ampliació de l'estadi, perquè això va donar uns ingressos molt importants que van permetre sanejar el club. Es va sanejar el club. A partir d'aquí es van prendre decisions, algunes que la gent va entendre i algunes que la gent no va entendre. Per exemple, quan es va posar de moda en el Mundial 82 posar marcadors electrònics de color que no sabien per res més que per fer publicitat, perquè estava prohibit repetir les jugades, encara ho estava en algunes circumstàncies, però en aquell moment estava absolutament prohibit i només podia ser per publicitat, el president Núñez va decidir, el consell directiu va decidir posar uns marcadors en blanc i negre, que eren de la marca Omega, que ens van pagar un paston perquè la marca volia sortir allà a primera fila, no? Bueno, doncs ell va decidir, però jo no tinc color, però tinc un paston d'ingressos, vull dir, perquè la idea del president Núñez era tenir els ingressos econòmics. Es va decidir suspendre tots els gastos, vol dir, quan hi havia la boda d'un jugador i algun directiu deia, home, es casa fora de Natal, tindrien que fer un regalo. El president Núñez va posar-me una norma el primer dia. Senyor Pereira, em va dir un dia amb un consell. A partir d'ara, quan tinguem que fer una obra de caritat, un regal a un jugador, una donació a una ONG, etcètera, 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 el que decideixi el consell ja està aprovat. I jo posaré el 50% del que decideixi el consell. I el consell, eren 19 directius, es repartirà l'altre 50% en 19. Però amb diners del soci no es fan obres de caritat perquè sortiria a donar la cara. Vol dir, quan algun directiu va dir no, tindríem que donar el 0,4%, cap problema. I jo poso el 50%, que per això sóc el president. I el resto ho poseu vosaltres. Però amb el soci no es pot jugar. I això, malauradament, després es va perdre. S'ha perdut. S'ha perdut. S'ha perdut. I jo ara veig, per exemple, que la gent diu no, és que el president Bertomeu ha fet mal fet de no anar contra el PP. Escolti, els estatuts de futbol competició estan per complir-se. Si vostè ha fet una malversació o no, ho ha decidit un jutge. Però si l'ha fet, a vostè li ha de tocar diners. No pot ser que li toqui un soci. Per aquesta norma de 3, és que tot val, no val. Uh-huh. Ni a l'Ajuntament de Barcelona, ni a la Generalitat de Catalunya, ni a la Caixa, ni al banc més petit, ni al Barça. Tu has de ser responsable de la gestió dels diners que et dipositen.
Anem a la publicitat. Continuem de seguida amb el senyor Anton Pereira.
A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals... Dormirenbalnearios.com 93 557 16 72 93 557 16 72 dormirenbalnearios.com.
A Bellvís, Senior Residències. Residència i centre de dia per a gent gran. Un equip amb més de 50 professionals. El millor servei i el millor preu. 1.593 euros, IVA inclòs. Truca'ns al 973 56 51 87. 973 56 51 87. O vine a veure'ns. Residència Senior de Bellvís. Com a casa.
Hola a todos.
Bertín Osborne opina.
Os quiero presentar una empresa, se llama Ecoducha. Os cambia los baños por duchas, que además de ser mucho mejor y menos peligroso para evitar resbalones y demás en los baños, además es más ecológico, se gasta menos agua, que hoy en día es fundamental.
Bertín Osborne también lo recomienda. Ecoducha.
Lo hacen en un día y lo hacen con una velocidad impresionante y además magníficamente bien.
Bertín Osborne recomienda Ecoducha.
No olvidaros porque va a ser importante para el futuro de toda vuestra familia.
Ecoducha. 931-882-400. 931-882-400.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, torrons Vicenç, els torrons més familiars, et desitgen bones festes.
Doncs molt bé, Anton, estic mirant el rellotge, se'ns farà curt el programa. Per tant, anem a...
Això està bé, això vol dir, sí. Vol dir que és interessant, no sé si se'ns fa curt.
Sense cap dubte, i tenim els millors oients. No, anem a Basilea, perquè després del primer any del mandat de la presidència del Barça, del senyor Núñez, aconsegueix ja doncs, un títol important dintre del que eren en aquells moments els títols europeus.
Bueno, sí, però per mi, aviam, arribar a Basilea va ser esportivament un calvari, perquè vam tenir que jugar amb equips que avui són poca cosa i que segurament la gent no recorda, perquè en aquell moment eren els punters d'Europa, com era l'Anderlecht, no? Per exemple, hi ha equips molt, molt, molt i molt potents, no? Però arribar a Basilea, jo crec que va ser molt important pel país, o sigui, portar 32.000 persones a Basilea, sembla que hi havia 12 trens, 400 autocars, 60 avions, portar-los a la ciutat, organitzar la primera... Quan els vam dir als suïssos que nosaltres pensàvem portar 30.000 personatges cages, ens van cridar a l'alcalde de Basilea i vaig tenir una reunió allà, i escolti, però vostè... I va venir l'ambaixador espanyol i dic, escolti, vostè què diu, 34.000 persones? Però com els pensa portar? Doncs pues miri, pues amb autocar i hem parat amb autocar Julià i autocar número 4 i 20 número 6 pararat a l'estació, aquest pararat a l'altre, no bloquejarem les autopistes, no tindrem cap problema, portarem tants autocars a Escobre per si s'espatlla un autocar, no es pari ningú, no col·lapsarem les carreteres, ho farem a la catalana, ho farem ben fet. Ja, i a més, digui'm que val contractar el servei de limpiesa de la ciutat perquè després del partit volem netejar la zona, perquè no volem que els senyors suïssos pensin que els catalans som guarros, perquè 30.000 persones concentrades en una zona, amb tres mansanes o quatre mansanes que hi havia, segur que deixem alguna notícia, per tant, ho volem netejar.
Va ser un exemple, també, de
visió. Va ser un exemple de tal nivell, Toni, que l'any demà el diari més important de Basilea va fer una carta, un editorial en català, i naturalment després traduït en l'alemany, perquè són les paraules de l'alemany, en català, dient que el futbol conversant havia fet més per la imatge d'Espanya en els últims 40 anys que tots els ministres són tres exteriors junts.
Allò, podem posar aquell títol de més que un club.
Exacte, ja no, vol dir... Exacte, vol dir que un diari suís et posi un editorial, mitja pàgina en català, amb homenatge a tot el que tu vas fer, jo crec que va ser molt important. I jo crec que Catalunya es va sentir... Aquell dia Catalunya es va sentir molt important. Vol dir, sortíem... És que hem de recordar, sortíem d'aquells anys sense democràcia, aquells anys foscos, etc etc. I va ser una cosa que els catalans... va haver-hi 7 hores per anar de l'aeroport a la plaça Sant Jaume, crec recordar que vam estar 7 hores per anar de l'aeroport a la plaça Sant Jaume. Va ser una cosa... A mi, personalment, no hi ha hagut cap títol que m'hagi fet més il·lusió encara avui. Ni Wembley, ni la Copa del Rei, ni una Lliga, ni després les altres Copes d'Europa. I mira que Wembley va ser la primera Copa d'Europa i per mi tenia que haver sigut... Bueno. Per mi Basilea va ser, emotivament, crec que amb les imatges en blanc i negre d'aquell moment van ser molt importants, jo crec que per Catalunya.
L'era Menotti.
Bueno, després el club va tenir àrees alternatives... I el club va fitxar a Maradona. Que les Corts espanyoles va haver-hi una moció per prohibir que el futbol conversant pogués fitxar el Maradona amb dòlars. Vol dir, això de la persecució del govern de Catalunya, vull dir, només això és un exemple, eh? Vull dir, en aquell moment...
Això ja ve fa molt.
Ja ve de temps, no?
Ja ve de temps.
I recordo que el president Núñez va dir, escolta, li va dir al ministre del RAM, escolta, no pateixis, si ens ho prohibiu no passa res. Demanarem que els catalans vagin a Andorra i fogin 1.000 pessetes, que en aquell moment es podia sortir amb 6.000 pessetes d'Espanya sense cap problema, els apositin allà i ja està. I mira, a sobre ens sortirà gratis a Maradona. Al final ens van autoritzar a fitxar a Maradona. Jo crec que Menotti no ha estat ben valorat en el futbol com a persona. Crec que Menotti no ha estat prou valorat. Perquè ell va ser el que va fer el canvi de model de joc i el canvi de jugar amb un 4 més seriós que no havíem tingut mai, amb un sistema de joc molt diferent que va permetre, vull recordar-te, que l'any següent que s'anés amb Menotti, el Barça guanyés aquella Lliga, que va guanyar amb 7 o 6 partits d'avantatge, etc. Sobretot, Toni, i no ens hem d'oblidar, perquè hi havia una persona que no està entre nosaltres, i ens sap greu parlar malament d'una persona que està morta, però que això no es parlarà malament. Sobretot perquè el senyor Pepe Plaza no estava a la Federació Espanyola de Futbol. Perquè jo t'asseguro jo que ni jugant com bé com jugaven, amb el Pepe Plaza, president de la Federació Espanyola de Futbol, no haguéssim pogut guanyar aquella lliga.
Estic totalment d'acord.
Perquè això sembla que parlis ara de la història. Amb el Pepe Plaza a la futbol, el Barça no va poder guanyar cap lliga. Quan vam aconseguir que deixés de designar els àrbits i ho designés un trio, en Madrid, amb aquells designadors arbitrals, aquells 4 anys no va guanyar cap títol, cap títol. Després va tornar a guanyar-los. Ah, llavors, la història del Madrid, a mi com me la volen explicar, me la tenen que explicar, però me la tenen que explicar ben explicada, perquè jo sé qui era Pep Plata i, sobretot, qui era el senyor Vicente Acevedo, que hi ha molt poca gent que coneixi, i que era l'alma mater del col·legi d'arbitral. Molt difícil lluitar en aquella època, i jo penso que el president Núñez va donar-li la volta a tot això. Vol dir, per exemple, el fet de que el Real Madrid cobrés en aquell temps per un partit de futbol 2 milions de pessetes, i el resto dels clubs tinguessin que pagar a Televisió Espanyola perquè tinguessin un partit.
Increïble.
Però és veritat. Avui és increïble. Diu, aquest, algú que ens està escoltant diu, l'Anton Pereira s'ha tornat boig, s'ha begut 2 whiskies i s'ha posat a dinar. Què vol dir? Que el Madrid cobrava i els altres pagaven? Sí, senyor. El Madrid cobrava 2 milions de pessetes, el Barça ni cobrava ni pagava, i el resto dels clubs pagaven 350.000 pessetes perquè els donessin un partit de futbol. El president Núñez, escolti, aquí o cobrem tots o no cobra ningú. I aleshores, doncs vam tenir un any que no va haver-hi televisió. Gràcies a això vam aconseguir un contracte en aquell moment que era recordat de 120 milions de pessetes. Però què va fer el Real Madrid i Televisió Espanyola? Doncs el torneo de Navidad de bàsquet, que ja no existeix, del Real Madrid, en aquell moment valia 20 milions de pessetes. I el Madrid i el Barça va dir, no, no estem d'acord. O aquest torneo de Navidad se reparte por todos, o el contracte no val. I és que era una pugna constant contra un poder establert que manava, i que es tenia que anar esporgant. Però això es va aconseguir doncs, perquè el president Núñez i jo, que tenia la sort de poder-ho acompanyar, cada setmana, dijous i divendres a Madrid, cada setmana. I on esperen les decisions és a Madrid. I jo m'agradaria que algú que ens està escoltant segurament sàpiga que les decisions està molt bé prendre-les aquí i a les oficines i a la plaça Sant Jaume i tal, però bona setmana és a Madrid i allà s'ha d'estar, i s'ha d'estar fort.
No tenim temps. Jo et demanaré després que tornem un altre dia, el més aviat possible, perquè, clar, si estem parlant de la història, història triomfant també, que hi ha hagut moltes i molts anys i moltes èpoques del Futbol Club Barcelona, avui no podem finalitzar. Però anem a parlar aquests 8 minuts que ens queden, almenys una referència de l'etapa Cruyff.
Home, Johan Cruyff va arribar a Barcelona en l'època del president Montal com a jugador estranger. Va arribar tard perquè tampoc el govern, tampoc li... hi havia problemes aquí, també a Holanda, però finalment va arribar aquí. Va ser un grandíssim jugador que a mi em va fer disfrutar, com cap altre jugador m'ha fet disfrutar, ho haig de reconèixer, el primer any. Després, els 3 anys següents, se'm va fer emprenyar com ningú altre jugador m'ha fet emprenyar. També ho haig de reconèixer, perquè a Barça en aquella època amb el Cruyff haguéssim pogut guanyar molts més títols, però ell, perquè sigués, doncs perquè no estava a gust, perquè doncs, estava cansat, o perquè l'equip no funcionava com ell volia, etc. No. Quan se'n va anar, no podia tornar a Espanya, perquè recordes que ell tenia problemes amb Hisenda.
I ho va arreglar el senyor Núñez.
I ho va arreglar... Bueno, ho va arreglar el president, sí, no. El president Núñez. Sí. El president Núñez, abans de fitxar-lo, va dir, bueno, fitxem-lo i arreglem. Ell va venir aquí, es va trobar un equip molt, molt preparat, que havien preparat els serveis tècnics de la casa, i ell no hi ha que reconèixer-li que ell va ser capaç de donar-li una emoció, una il·lusió al soci del Barça que no tenia. I el soci del Barça va creure en ell, vam estar 2 anys, però recordaré una anècdota que molta gent no recorda, que és que en una assemblea de compromissaris de Futbol Club Barcelona, els compromissaris van exigir en el president Núñez que el senyor Cruyff tenia que dimitir. Perquè el senyor Cruyff tenia que... Perdó, la senyora, que el senyor Cruyff tenia que dimitir i que el senyor Núñez tenia que despedir el senyor Cruyff perquè això no anava. I que els diaris anaven plens dient que el senyor Cruyff tenia que marxar. Va ser el president Núñez que va dir aquí les decisions les prenc jo i el senyor Cruyff no se n'anirà. I a partir d'aquell moment... Bueno, va començar amb uns cèssis que van anar molt bé. Després les coses van acabar com van acabar i a mi em sembla que el senyor Cruyff, que li deu molt al Futbol Club Barcelona, més que al Futbol Club Barcelona amb ell, perquè a vegades aquí ens equivoquem, vol dir el senyor Messi és molt important, però és el senyor Messi que li deu més en el Futbol Club Barcelona que no passa al Futbol Club Barcelona al senyor Messi. No ens equivoquem de paràmetres. Doncs el senyor Cruyff, que és molt important, que li deu molt en el Futbol Club Barcelona, de vegades també tenia que fer una mica de memòria de saber què va passar de la seva època, perquè de vegades li he dit alguna declaració com a, que em saben greu, perquè crec que ni el Barça ni ell mateix s'ho mereixen.
Manquen ja 7 minuts per finalitzar el programa. i anem a aprofitar, si et sembla bé, Anton, per parlar una mica del present del Futbol Club Barcelona, no? Tot aquest tema ara jurídic, el, no sé, el que tots estem acostumats ara ja doncs, a llegir també tots els dies i a escoltar a través dels mitjans de comunicació, i una oposició, que realment, vull dir, un altre dia parlarem també de l'Elefant Blau, perquè són els mateixos, vull dir, però potser...
Sí, 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 són els mateixos.
I si tenen que actuar exactament com van actuar, diguéssim, perquè l'altre dia ho estava pensant. Jo estava a la llotja amb tu moltes vegades, per era un cafè. Ah. Tu te'n recordes quan les coses no van bé futbolísticament parlant? Els senyors del Elefant Blau, que havien arribat a tirar pedres, havien arribat a tirar cadires, que es van un parell de vegades es van trencar tots els vidres de la llotja primera que teníem. No, va haver-hi ferits. Bueno, sí, sí. Pues aquests són els mateixos que ara naturalment poden actuar igual.
A mi em van apedregar amb la meva filla de 6 anys, que la meva filla em deia, per què ens tiren pedres, pare? I jo, ja com li explico al meu fill, a la meva filla que ens tiren pedres uns senyors. Sí, aviam, a mi em sembla que el senyor Laporta es queixi de que el Barça estigui judicialitzat quan ell va ser el primer. Soci que va fotre una demanda contra el Futbol Club Barcelona, el primer soci, que va ser el primer que va demanar una moció de censura contra un president del Futbol Club Barcelona, que ja feia un any, no, feia 6 mesos que havia guanyat les eleccions. O sigui, 6 mesos que havia guanyat, i fa una moció de censura. Va, escolti, a mi em sembla que tot és lícit, que tot està bé, que tothom té dret a estar al Futbol Club Barcelona. Ara, a mi tot em sembla que no és lícit. Ara bé, entre un club viu com el nostre, en què un soci és capaç de posar una demanda contra un president, en què una junta està emprenyada, no sé què, i això que en diuen que està judicialitzat, o un club mort socialment com el Real Madrid, a mi, personalment, dona'm el club viu. Jo vull sentir-me, encara que sé que no ho soc, sentir-me que sóc part molt important d'aquest club i que no em limito només en el futbol a aplaudir, o a Dios, sinó que tinc opinió, que tinc veu, que em puc fer sentir la meva opinió. Escolta una cosa, si jo, per ser president de Futbol Club Barcelona o per ser director de Futbol Club Barcelona, els estatuts diuen que haig d'avalar, haig d'avalar. I si no tens diners per avalar, no t'hi posis. I si perds diners, doncs els avals, el meu avi deia que el que avala acaba pagant. Escolta, doncs això és així. I jo crec que el senyor Bertomeu faria molt mal fet, de renunciar a uns avals perquè no són diners seus. Són diners del Futbol Club Barcelona. Això ho hauria de decidir l'Assemblea de Compromisaris del Futbol Club Barcelona. No ho pot decidir el president. Ell pot pensar que això és una putada, perdó l'expressió, que això és una mala feta, que això no està bé, que la gent pateix... Tot això ho pot pensar, i a més a més, i jo també ho penso. Ara, prendre la decisió de dir no vull executar l'aval, perdoni'm, president, i li veig amb ell personalment, no és una decisió teva. Això t'honora, perquè aquesta decisió ha de prendre el Futbol Club Barcelona, i l'òrgan de decisió de Futbol Club Barcelona es diu Assemblea de Compromisaris de Futbol Club Barcelona. La gent diu, és que l'assemblea no és compromisària. Bueno, tan compromisària com pot ser l'assemblea d'accionistes de Telefònica, que n'hi van 500 persones d'una societat que és la més important d'Espanya. O l'accionista de Santander. Els compromisaris són els que són, i així per això està feta la llei d'aquesta forma. I va qui va, i va qui no hi vol anar. I ja està.
Per finalitzar, tu el coneixes perfectament, amb el Luis Enrique. Realment és l'apropiat entrenador que necessitava el Futbol Club Barcelona i com veus la seva forma, diguéssim, d'actuar professionalment en aquests moments? Tenim 2 minuts.
Qui és l'entrenador del Futbol Club Barcelona?
Lluís Enrique.
És el millor.
Estava esperant...
20 segons.
Estava esperant aquesta resposta. Bé, Anton, doncs anem a fer punt i seguit. Ho farem d'aquí uns dies, però crec que el més aviat possible, perquè, clar, crec que queden coses i que encara podrem parlar de més coses que seran també puntuals i estaran presents al proper programa que es torni a visitar el senyor Anton Parera. Una abraçada, Anton.
Bon Nadal a tothom, si no ens veiem fins abans.
Fins a sempre.
Encara no has provat el Davall, el nou restaurant del Palau de Congressos de Lleida? La nostra cuina de mercat amb un toc d'autor et sorprendrà per la seva qualitat i el seu preu. Vine al Davall i tasta els nostres menús. L'executiu per 14,50 euros o el menú degustació i el d'arrossos per 24,50 euros. La cuina del Davall t'enganxarà. Reserves al telèfon 973-2208-81. 973-2208-81.
Hot time, summer in the city, back of my neck, getting dirty.
Escales, desnivells. Arriba un moment en què es converteixen en veritables barreres arquitectòniques i les solucions les tenim a Pujalift. Accessibilitat, peritatge, cabides, salvescales, elevadors verticals... Nosaltres transformem allò que és difícil en senzill. Els nostres equips tècnics l'orientaran abans de començar cap obra i sense cap tipus de compromís. A més, proveirem una atenció personalitzada un cop acabada l'obra. Per la nostra empresa, el més important és la confiança del nostre client i la seva satisfacció. Truqui ara mateix al 93-000-6427. 93-000-6427. A Pujalift treballem per la seva tranquil·litat.
Doncs quasi, no queda temps. Per tant, una forta abraçada del vostre amic Toni Guerrero. Sobretot que sigueu feliços. I bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra.